Excel cada dia al matí amb nosaltres.
Un quart d'onze del matí. És divendres, el nostre habitual temps de família des del Centre de Reeducació de Vito, carrer Pau Barbeig, número 16, amb en Roman Pérez. Roman, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Havíem encetat el programa la setmana passada assenyalant, doncs fent referència a això, a la 14a temporada i a totes aquelles petites coses que poden haver canviat en 14 anys, a la nostra manera de viure, de relacionar-nos, a la incorporació de les tecnologies dins la vida quotidiana i les seves conseqüències, etc etc. I ens vàrem quedar amb un fil que en Roman no només vol recuperar, sinó que vol estirar, perquè segurament forma part de la nostra vida quotidiana. Parlàvem de les presses, d'aquesta sensació sempre de neguit que portem al damunt, que manca temps per les coses i molt probablement, en molts casos, justificat per la necessitat que imposa el món laboral molt sovint i més quan les circumstàncies són les que són. Però ha aparegut aquí una altra d'aquelles qüestions, segurament, que més d'un i més de dos es poden plantejar. Sempre hem sentit que és bo fer activitat. Des de petits fins de grans, això de quedar-se ociós sense fer gran cosa, diguem-ne, avorrint-se, no pot ser massa bo. En això estaríem més o menys d'acord?
Ara diríem que no, diria, en l'actual diria no sé de què estàs parlant. No? Avorrir-se, no, són conceptes que no hi són. Ara, una de les coses...
Com vols dir que no hi són?
Bueno, per exemple, una de les coses que et diu un nen ara, d'aquestes modes, diu, me aburro, que és una espècie d'insult. No és ni una situació, no descriu una situació que li pertany.
D'acord, vols dir, me aburro com fes alguna cosa, perquè jo...
Exactament, com quina porqueria d'estímul ets tu, que no em dones, diríem, la marxa que jo vull, no? o l'entreteniment.
D'acord, doncs podem començar per aquí. Què és avorrir-se? I si fins a cert punt, doncs hi ha d'haver moments fins i tot a la vida per l'avorriment, o no?
I tant, és a dir, que té una funció.
L'avorriment té una funció?
Té una funció, sí? Té una funció.
Encara que dongui aquella sensació de dir, mare de Déu, que passa la vida i aquí ens estem, d'allò, té una funció l'avorriment, sí?
A veure... una cosa és tenir una vida avorrida i una altra cosa és l'avorriment a la vida, com a part, com un element o com un component.
És a dir, una cosa és tenir la vida avorrida i l'altra avorrir-se en un moment determinat.
Exactament.
D'acord.
Jo crec que hi havia allò que es deia fa anys de la televisió és cultura. Diu, l'engego, m'avorreixo, la tanco i llegeixo un llibre, no? Doncs, pues fantàstica funció la de l'avorriment. Jo per dir, no vull tele, o això no m'omple, què necessito? Perquè és interessant l'avorriment si introdueix la pregunta. M'avorreixo, no hi ha res del que estic fent ara, en aquests moments, que em satisfagui. Doncs, bueno, què vull? És a dir, si instaura la pregunta per què necessito, què vull, què és el que em satisfarà, anem bé, perquè... posa en situació d'activitat.
Tot això que tenia una certa relació amb activitat, no activitat, avorriment, com a sinònim de la no activitat, i per tant, doncs això, de no saber exactament què fer, i per tant, ens avorrim. Però parlàvem de la no activitat en el sentit que en Roman ens assenyalava que ara no es pot parlar de la no activitat perquè la vida és hiperactiva en tots els moments del dia...
A veure, sí, el concepte d'activitat ha canviat molt.
Molt, també?
Sí, hi ha molta activitat d'assegut, no? Amb tot el tema, justament, de les pantalles,
sí.
Hi ha molta activitat amb el cul a la cadira. I, diríem, i sense mans, o diríem molt, a partir dels ulls, diríem, no? De la qüestió visual.
O sigui, molt espectador.
Exactament, molt espectador. L'espectador, a veure, està bé, no? Hi ha un cert relatiu, és a dir, òbviament si estàs en el Messenger, no, si estàs molt passiu, vull dir, no et parlaran perquè si no contestes.
Sí.
Però, diríem, és sobre activitats que ja venen donades. Hi ha un estimulant extern que és, i l'ordinador en aquest sentit és una font inacabable
d'estímuls externs.
D'estímuls externs, constantment.
I tu que estàs intentant defensar és l'obligació de l'estímul intern.
A veure, l'obligació, a veure, l'obligació, dius, en el sentit que l'estímul intent obliga a coses.
Sí, sí. Diguem-ne que és la pròpia persona la que ha d'intentar...
A veure, que diríem, no és perquè hi hagi una única manera, i és que justament per això, perquè no hi hagi una única manera. No vol dir que aleshores hem de llençar els ordinadors
No és excloent una cosa de l'altra.
No és excloent. No és
però
excloent.
Tampoc es pot monopolitzar l'activitat.
És molt senzill, ara, és que diríem, això et ve coll avall. Si tu dius, vull enganxar un ordinador, dius, on està la dificultat?
Si tu dius,
vull enganxar un llibre, diu, amigo, a veure com ho fem, no? Perquè és més complicat. Diu, quin llibre li dones? Els clàssics. On són els clàssics? Que Moby Dick. Sí. I quins dibuixos són aquests? No? És a dir, si surten dibuixos, anem més bé. Diu, sí, la veiena aquella, el tio, tal. Diu, vale. Però perquè entra pels dibuixos, però no entra per la lletra. Aleshores...
Això ens ha passat sempre, no, Roman?
De com
ens entren més, sempre, les imatges que no la lletra.
Sí.
Això sí.
És més primitiu.
És més primitiu.
Sí.
Això abans, ara i sempre, els llibres han tingut, els llibres pels més menuts han tingut més dibuixos, i a la mesura que ens hem fent grans, la lletra ha ocupat més.
Sí. Bueno, tu ara pots escoltar un nano de 15 anys dient que el text té massa lletra.
Lletra.
15 anys, no amb 7.
Sí, sí, i 20. O ens estem acostumant, veritablement, o som una generació en què la lletra ens atabala una miqueta si la veiem molt generosament en el paper, no?
Sí.
Però tornant a l'inici, és bo que hi hagi moments del dia en què, dir-ho així, i que en Roman matisi el que faci falta, en què no passi res?
Sí.
Sí.
És necessari, és a dir, que hi hagin moments per un cert relax, perquè
que no hi hagi res programat en alguns moments,
que no hi hagi programació, que no hi hagi estimulació externa.
Tinguem 3 anys, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
direm que quan menys encara més, quan menys anys més necessitat de justament, no? de tenir una relació directa amb el món, de poder anar i connectar més amb les apetències i les necessitats.
D'acord, doncs aleshores a partir d'aquí els pares es poden preguntar, bé, quins avantatges pot tenir un temps perquè el fill o la filla no faci res en especial davant de la possibilitat de fer una activitat que el pugui instruir o que el pugui motivar a altres coses.
Torna, sisplau.
Sí, quina diferència pot haver o quins avantatges pot tenir
la no activitat.
La no activitat davant la possibilitat que es faci una activitat que sens dubte se suposa que ha de portar alguna cosa, el coneixement o la...
No, cap. No és que aporti un avantatge, o sigui, l'avantatge és la riquesa.
Com es defineix això?
Doncs la pluralitat, no? D'acord. Que tens d'allò, tens d'una i de l'altra, és a dir, que una no es menja l'altra. És a dir, que quan no hi ha activitats programades, podem tolerar estar un temps sense saber massa bé què fem, i ja en sortirà. Se'ns ocorrirà aquell joc que estava no sé on...
Em poso a l'altre costat. I algú et pot dir, escolti'm, no és perdre el temps, això?
Potser sí, des d'un concepte, diríem, de que la producció ha de ser constant i 24 hores al dia.
El concepte del pragmatisme, de dir, escolta'm, podem aprofitar això i encara perquè faci no sé què o tal.
Exacte, com si, i estem parlant de la infància, la qüestió profitosa, com si fos, a veure, un productor, un treballador, diríem, no? Però és que un nen no és un treballador, és una persona que està creixent, que està adquirint coses i que necessita tenir també l'opció i la possibilitat de tenir un context que li permeti connectar amb el propi, amb el que hi ha dintre seu.
Doncs no ens movem d'aquí. Des del moment en què els pares o les mares poden tenir la possibilitat que el seu fill o la seva filla faci alguna activitat fora de l'escola,
sí,
diguem-ne possibilitat en el sentit que o li puguin oferir un ventall d'ofertes diferents o que la pròpia parella tingui la possibilitat econòmica d'apuntar el seu fill o la seva filla en alguna activitat. Fins a quin punt Això és bo, això és bo amb mesura, això és bo quants dies de la setmana, quantes activitats diferents, el que vulgui un nen, el que vulguin els pares, fins a quin punt?
Va, o sigui, hi ha tota una sèrie de situacions a considerar.
Perquè ara està clar que es poden fer moltes activitats fora de l'escola, des d'idiomes fins a esport, fins a hi ha molta oferta de tot.
Sí, sí.
I segurament tota bona, en el sentit que tota pot aportar alguna cosa o altra.
Efectivament. Efectivament. Quina és la qüestió? Doncs tot no pot ser. Això, que aparentment és una obvietat immensa, actualment sembla que no ho és tant. Estic fent gimnàstica, ioga, música i anglès, quina pena que no puc fer informàtica, no? És a dir, que no... I, bueno, per què? No hi ha prou amb tot el que estic fent o amb tot el que ja tinc, és a dir, o no poden ser les coses... És a dir, hi ha un altre cop, la qüestió de la immediatesa, que ha de ser tot ja. Bueno, no, o sigui, requereix un temps per explorar què s'ofereix i, sobretot, per aquí, és a dir, el nano, com a principal protagonista de la qüestió, és a dir, que es centri en les necessitats del nano, les capacitats del nano, la conveniència del nen. Què és el que passa? Em sembla que la proliferació d'activitats moltes vegades té a veure amb la necessitat dels pares de tenir...
el nen ocupat.
És, efectivament, de tenir el nen ocupat. Aleshores, per exemple, pàrquing...
Ocupat perquè els pares també estan ocupats i no es poden ocupar.
Efectivament, efectivament. Però diríem, això, com es té en compte aquesta qüestió? És a dir, que un nano, en comptes d'entrar al col·le a les 9, entra a les 8. Que en comptes de sortir a les 5, dint al col·le, en comptes de sortir a les 5, es queda fent una activitat extraescolar i se'n va al col·le a les 7, que és quan el poden recollir els seus pares. Tu dius, val, és una circumstància, la d'aquest nano, depenent dels seus pares, d'acord? Com tots els nanos.
Sí, com tota la vida, vaja.
Com sempre, exactament. Ara, com es té en compte això? De quina manera es té present tot el condicionament que implica per a aquest nano aquestes circumstàncies?
Perquè implica un condicionament?
Clar, és que exactament, aquí, quina és la lectura normal? Hombre, normal, els pares treballen, ja està, no hi ha res més a mirar. No, sí, hi ha més a mirar. Hi ha a mirar que probablement aquest nen... després de les 7 haurem de veure els pares què fan i com s'ho fan per tenir espais i moments per estar junts, per fer coses, per tenir consideració per aquest nen o aquesta nena,
sí, que s'ha passat tot el dia fora de casa.
Que s'ha passat tot el dia fora de casa responent davant d'altres adults, en el marc d'una institució, davant d'altres nens i nenes.
Insinues que aquest nen arribarà a casa tan rebentat que tampoc tindrà ganes de res?
És probable.
Probable.
O que tindrà ganes d'estar amb els seus pares. Serà d'això.
Això també sembla una obvietat, però quan ho dius així...
Ah, has vist? Sí.
Els nens tenen ganes d'estar amb els seus pares.
Clar que tenen ganes d'estar amb els seus pares.
I els pares tenen ganes d'estar amb els seus nens.
Els pares estan actualment tan...
No fas la mateixa cara.
No, perquè és diferent. És diferent. És a dir, per als nens, com més petits són, o sigui, el món es redueix als pares.
Ara ens diràs que els pares han de tenir més en consideració que els nens volen estar amb els seus pares.
Clar. Han de tenir en compte. I que es podrà fer o no. Això
no sempre és possible.
Clar, no sempre és possible. Sí. Ara, com ho tenim? Però el que no pot ser és que l'exigència sigui la mateixa. No? Aleshores diguis, no, és que aquest nen no es concentra, saps? Quan ve a les 7 a casa té problemes d'atenció. Està dispers. Però com no ha d'estar dispers? És a dir, no és un dèficit.
D'acord. Com que no ho podem posar tan fàcil... Imaginem-nos una parella que treballen ell i ella, que treballen matí i tarda, que la setmana té 7 dies,
sí.
I diguem-ne que d'aquests 7 dies, posant un al millor dels casos, queden dissabte i diumenge, diguem-ne com a dies veritablement lliures, per dir-ho així,
sí, per dir-ho així.
Per dir-ho així, per més o menys tothom.
I, bueno, acaben tots en el centre comercial. Dissabte, per exemple, estava pensant ara, s'haurà d'anar a comprar.
D'acord.
T'ho
dic en el sentit, com s'administra la vida diària quan hi ha, diguem-ne, una circumstància tan complicada? No fiquem aquí, de moment, oncles, àvies, i diguem-ne família propera, que tothom ja dona per entès que en aquests casos són un salvavides esplèndid en moltes circumstàncies. Sí. Però clar, què poden pensar uns pares, per molt que vulguin veure el seu fill o la seva filla, si una circumstància com aquesta els lliga tant? Com es pot...
A veure, es lliga, es condiciona, però també els pares senten el condicionament, no, de la vida. Fins aquí són circumstàncies, res més. No passa res. Ara, el que és important és reconèixer això, comptar amb que és així, amb que no es poden continuar sumant més exigències i més condicionaments i esperar... Aleshores, hi ha nens i nenes que responen fantàsticament. És a dir, que...
Encara que els pares es trobin...
Sí. No, venen, responen, estan contents... No. Però hi ha altres que, pel que sigui, no arriben.
És a dir,
no poden.
Hi ha nens o nenes que són, per aquesta vinculació amb els seus pares, perfectament conscients que els pares viuen una circumstància determinada, que ells formen part d'aquesta convivència, i que quan tots es troben, això és una meravella, però que el dia a dia obliga a funcionar d'aquesta manera.
Sí, no només per la comprensió, que la poden tenir, de vegades els altres veus nanos molt afectats per aquesta situació, diríem, amb aspectes, amb afecte una mica com depressió, i ho entenen perfectament, no que no ho entenguin, però no deixen de necessitar necessiten, o no deixen de sentir la fragilitat que senten davant de la poca presència dels pares en la seva vida quotidiana o diària.
Preguntem no sé si una mitja besties o no, és fins a cert punt lògic que hi hagi pares que en un determinat moment de la vida es qüestionin si en el seu dia van estar a prop dels seus fills quan eren petits, o si es van perdre els millors anys de la vida dels seus fills perquè la feina no els va deixar o no els ho va permetre o no sé què?
Sí, jo crec que és una pregunta que
pot passar.
Forma part i ha de ser-hi, però fixa't que està des de l'aprofitament de l'adult cap a l'infant. I ja veuràs que moltes vegades jo sempre estic portant l'altra cara, no? És a dir, quan ha necessitat aquell infant els seus pares i què ha tingut o què no ha tingut. Mira, l'altre dia, parlant amb una expacient, no?
Perquè això condicionarà el futur d'aquell nen o aquella nena? El fet de, quan era petit, volia tenir, no va tenir...
Condicionar en el sentit d'alguna cosa que té efectes i té conseqüències, sí. Quines? Bueno, depèn, no?
D'acord,
qui ho sap. És més difícil de dir.
Deies, t'havia...
Sí, no, perdó.
D'un expacient?
Sí, que justament en algun moment, que venia per ella, però en algun moment tenia preocupacions per un fill, aquest fill va creixent, arriba als 18, i com, no?, sense nord, encara, i cap aquí, cap allà, i porros, i... i la senyora, òbviament, preocupada. I va continuar així la cosa un temps, però hi havia com una certa comprensió de determinades circumstàncies de la vida d'aquell nano, i anar suportant i donant temps, i recursos també, no és que no.
És a dir, una certa comprensió que allò passava perquè hi havia hagut abans unes
circumstàncies o familiars i personals, les característiques d'aquell nano, més passiu, més tranquil, amb la qual cosa, no sé, 2 anys després, ja està. Ja ni fuma tant porro, ja ha trobat una activitat i una ocupació, està fent una formació complementària i ha anat trobant, no, el seu camí. Què passa? Que moltes vegades el que s'espera és que als 18 salti com un tigre, no? Ja a devorar el món, no? Ja trobar la seva ocupació definitiva per tota la vida, no? Dels 18 als 67, i subiendo, pues alguns sí i uns altres no. Però aquí és on és justament la cosa adaptativa, i per això et dic, lo qualitatiu es perd tantes vegades, no?
És clar, no deu ser fàcil contestar, ni sé si a en Romà li hem preguntat alguna vegada o no per elles aquesta circumstància. Dos que treballen matí, tarda, etc, etc, ve una criatura algú ha de renunciar a alguna cosa?
Bueno, està bé, jo crec que aquesta és la pregunta.
Renunciar més enllà de la baixa per maternitat, refereixo, eh?
Sí, sí.
Renunciar més enllà de la baixa per maternitat, que aquesta és la, diguem-ne, la que ja ve. Diguem-ne, després d'això, algú ha de renunciar a alguna cosa?
Les renúncies hi seran. És a dir, si no renuncien els pares, el que haurà de renunciar serà el fill, no? És a dir, renunciar a comptar o a tenir pares durant la setmana o entre setmana, i cap de setmana tenir pares suposo que estaran, no, doblats i cansats i...
Tornem a fer un parèntesi aquí. Renunciar a tenir pares no vol dir que no els vegi, sinó vol dir que no els senti, perquè abans de començar ens parlaves de la quantitat i la qualitat, que no sempre és una qüestió d'estona que t'estiguis...
No, però també l'estona és necessària i la manca d'ocupació també. És a dir, no, per exemple, si no, què passa? Si vas a buscar el nano a les 5 i el nano ha de començar en el camí del cotxe a casa, o del col·le a casa, o el col·le a l'activitat, ha d'explicar el que li ha passat durant el dia. Què, com t'ha anat avui? Bé, diu. Bé no val. No? O sigui, explica'm que avui s'ha bé. Però potser és que no té ganes d'explicar el que ha fet durant tot el dia, sol, sense els pares. I per exemple, només té ganes d'estar amb la mare, o d'estar amb el pare, no té ganes d'explicar. Això ja potser vindrà en un altre moment, justament, en un moment en què no s'està fent res, i el nano diu, avui ha passat això, saps el que m'ha passat?
O sigui que allò que algú pot pensar que és perdre el temps, resulta que enmig d'aquest suposat temps perdut pot sortir...
Exacte.
Allò que diu l'especialista que és bo que surti, que hem de trobar moments perquè surtin aquestes coses, perquè si no, que es cronifica la mateixa situació cada dia, l'activitat, cada dia, com ha anat bé, com ha anat bé, com ha anat bé, com ha anat bé.
No, però aquest bé normalment no és gaire acceptat, o sigui, frustra, o queda el pare frustrat, o la mare frustrada, perquè diu, bé, què? Què vol dir bé? Va, que ho hauràs fet tot el dia, nen, no et veges a les 8 del matí.
D'acord, vols dir que els pares voldran més explicació quan no s'han donat les circumstàncies perquè un nano pugui explicar?
Diríem que si això és de bé, una altra exigència més. Poques ganes tindrà d'explicar. És com, ja, comencem els deures, no? A les 5, explicar el que has fet durant tot el dia. Ui, una altra exigència més, no? I què passa amb l'espontani? Quin lloc queda per l'espontani? És a dir, explico el que vull. És que ara em ve de gust explicar una cosa, o tinc ganes de fer partícip per l'altra. No és complir amb el protocol, perquè si no al final tot el dia és un extens protocol on tot està pautat i cada moment té una cosa.
I per això fa falta temps.
Per això fa falta temps, fa falta consideració, fa falta sortir-se de la mirada de lo propi per poder mirar l'altre.
Doncs tornem a aquella qüestió inicial. Algú ha de renunciar?
Posem-ho d'una altra manera. És a dir, tota elecció comporta algun nivell de renúncia.
Molt bé.
Aleshores...
Suposo que ara has anat al moll de l'os. Una parella vol tenir un fill, doncs ha de donar per entès que renunciarà a coses, però que està clar que es veurà compensada per moltes altres.
A veure, ja, si té un fill... o si ja va a camí de tenir-lo, ja comença a veure que, és a dir, hi ha qui té més capacitat anticipatòria de que això serà així, hi ha qui s'ho va trobant més sobre el camí, hi ha qui et diu, arribo a saber jo que tinc que renunciar a tantes coses
i no m'hi poso, tingut
tres quarts de fill o mig fill, no? I no un sencer, que és massa, no? O qui diu, mira, no, quatre ens vam passar amb el quatre, no? Amb dos haguéssim estat més bé, que normalment no passa, perquè justament, no, hi ha tota el rèdit, no, la gran satisfacció.
La felicitat, no?
Sí, sí, sí. Hi ha més satisfacció que felicitat, perquè té de tot, té la part, diríem, té parts gratificants i d'altres que són costoses, espinoses. De vegades, no sé, quan entren en l'adolescència o primers moments de la joventut, jo, però tant d'esforç, tant d'allò, per aquest gandul aquí que no fa res de profit.
Doncs ens agafem aquesta paraula. Si hi ha tanta satisfacció, la renúncia no s'entén com a renúncia?
Sí, s'entén com a renúncia, però es porta més bé, s'accepta més bé. És el preu a pagar per obtenir alguna cosa. Mm-hmm. Aleshores, però bueno, les renúncies sempre costen, eh? Sempre. És així, no, és que si no, no serien renúncies. Si no costen, no cap renúncia. Si tu dius, bueno, va, avui no vagis a treballar, dius, bueno, hauré de renunciar a anar a treballar, dius, bueno, si paguen igual, mm-hmm, i tot igual, dius, no sé si és una renúncia, no? Més aviat, no, una cosa que ja em va bé.
Parlem de renúncia, i segurament uns altres podem parlar d'estratègia. Mm-hmm. D'estratègia o d'una altra manera de veure la vida, i que una parella pugui dir, o que l'home d'una parella pugui dir, doncs mira, intentaré ara combinar-me l'horari de la feina per...
Sí.
I que això no s'entengui com una renúncia, sinó com una forma decidida de dir, viuré d'una altra manera perquè ara em passa una altra cosa.
Sí, però a veure, però no sé com... la renúncia hi serà, però no és viscut com una renúncia.
Renúncia, això em refereixo.
Sinó és, perquè què mires? Mires al que accedeixes. Uh-huh. Diu, ara resulta que puc estar més tardes amb el meu fill, resulta que una quantitat de coses que abans no m'assabentava o no veia...
Sinó com una manera millor, més maca de viure la vida o de viure aquest nou moment, no?
Sí, més satisfactòria, més satisfactòria, en funció de les prioritats que es marca aquest pare. Aleshores, hi ha eleccions que són de pares. O sigui, en el sentit que respon a les necessitats del pare de fill. Hi ha qui té més necessitat, hi ha qui no té tanta.
D'acord.
L'altra és la
perquè
necessitat
del fill. Perquè els fills tenen sempre necessitats de pares.
Clar, és que... Sí.
I vols dir que hi ha pares que demostren més tenir necessitat de fill que d'altres.
Sí.
Sí.
Mm-hmm. Efectivament.
Clar que restaríem amb tot allò d'aquella eterna cançó tan llarga de dir hi ha persones que demostren més obertament els seus sentiments que altres.
També.
Sí. I això no vol dir que no els tinguin.
No vol dir que no els tinguin.
Però vols dir, també hi ha pares i mares que demostren més necessitat de fill que d'altres.
Sí, sí, sí.
Que... Se l'estimen igual, però...
Però diríem, però... formen part de la seu quotidià d'una manera més intensa.
D'acord,
no? Estar en més... Això no vol dir que els nens o les nenes vulguin estar tot el dia enganxats als seus pares, eh? Que no, tampoc és això, no? Que no es vulguin despendre per res. No, també volen fer coses a part. També necessiten d'altres adults, però fa l'efecte que així com sembla que el recurs, o sigui, que la disponibilitat dels pares tendeixi a ser menor, sembla que la disposició d'altres adults també, és a dir, que hi ha moments, espais on estan com poc intervinguts pels adults, però inclús en situacions escolars, No? Quan tu escoltes que una mestra, per exemple, en una escola davant d'una problemàtica, per exemple, de racisme, és capaç de dir, de dir-li al nen i als seus pares, això no és algo que portaràs tu sol. Dius, ostres, que bé, no? Hi ha una mestra que està dient que l'acompanyarà en això. Això no pot ser, però no és un problema del nano, per ser xino, negre, blau o el que sigui, sinó perquè és un problema educatiu, és un problema de valors, és un problema que l'adult té que intervenir i té que participar. Perquè si això queda lliurat a la llei de la selva, no va bé. Anirà selvàticament, diríem, no? És a dir, el peix gran es menja el petit, serà, o sigui, els insults i diríem, els atacs correran allò... I dependrà del nano de la seva capacitat per defensar-se. Pues és injust, efectivament és injust. No? Fa falta que, o sigui, figura que si els pares han delegat en l'escola i en la figura del mestre, el mestre és un adult responsable que s'ocuparà de vetllar perquè determinades coses no passin o passin de determinada manera o siguin entomades i treballades. Però fa falta un adult, no poden fer els nens sols. Necessiten de l'adult. I jo crec que estem en un punt en què ja veus que els nens fan les coses sols. Ja ni esperen, no?, que els hi diguis res, o que, com si ja dius, bueno, aquí ho espaviles, o no saps per on, o ningú vindrà a dir ben bé per on vas.
I això,
no?,
és un símptoma?
Podria ser, o si més no, un cert indicador de que alguna cosa passa amb l'atenció. El dèficit d'atenció, no? Tant.
Sí, tant.
Tan venit, tan,
no? Sí, com dirien els castellans, tan cacareado.
Sí. Pues resulta que igual el dèficit d'atenció no tenen els nens, sinó tenen els adults que tenen els nens. que donen una atenció amb dèficits.
I seguirem la setmana que ve, però com es constata un dèficit d'atenció dels pares? Així com els adults parlen, aquest nen no està atent, no es concentra. Molt bé. Com es pot valorar
de vegades,
si els pares estan atents o no estan atents?
Ai, com? Està molt bé això que dius.
Ai, sospirais.
Perquè de vegades ho veus pel patiment del nen, ho veus pel desinterès del nen per coses del món. És a dir, ningú que està, diríem, deprivat d'atencions o de té gaire interès per segons quines coses, perquè qui està dolgut o qui està, diríem, llepant-se la ferida,
sí,
no està veient a veure com jugarà o què li interessarà, o no està llepant-se la ferida. No, segons com no tenen ni molta gana. Si la ferida és important, doncs no té ni gana. Són indicadors, però que passen per algú ha de fer una lectura d'això, una interpretació. És com qualsevol llibre, com qualsevol situació. No té una interpretació única ni directa, sinó que haurà d'haver-hi algú que digui, sigui la del menjador, sigui la tutora, sigui el director, el de gimnàstica, qui sigui, que digui, és que aquest nen, no sé, li passes la pilota i li dona el pit perquè ni tan sols es tira els braços per agafar la pilota. Sembla que no, ni se n'adoni que li ve la pilota. Què li passa? Jo crec que la teva pregunta és molt bona i funciona relativament poc. Hi ha poca curiositat, poc interès per aprofundir. Un altre cop, hi ha les presses.
Segurament funciona poc perquè aquí és el maco que qüestiona un pare si té prou atenció o no al seu fill.
Mira, és al·lucinant, no et pensis, que mira, que per qüestionar que no quedi. Per exemple, un pare que davant de la mestra que li diu, mira, aquest nen no es controla, aquest nen necessita ajuda, aquest nen necessita medicació. Però diu, no, mira, jo amb 6 anys és que no li donaré medicació. Dic, perquè no estem d'acord, buscarem altres vies. Diu, aleshores no el puc ajudar. Pim, final de la conversa. És a dir, quina ajuda pot donar un mestre? Diu, insistir en que prengui medicació. Diu, són casos...
Extrems.
Sí, tant de bo fossin excepcionals, perquè seran extrems, però no són excepcionals.
No, quan nosaltres érem petits i no estudiàvem i no sortia fòsfor, tot el dia, prenc fòsfor, i vinga fòsfor, i no sabem pas si del fòsfor en ventre... Fòsfor que estimula les neurones. Veien del fòsfor, no sé què feia el fòsfor, ni si encara ara avui algú s'atreveix a...
No sé, perquè el fòsfor ja tens raó.
No ho sé, però es deia sempre el fòsfor, igual que es deia la pastanaca per la vista, perquè no portés problemes. Però, en fi...
Són naturals, aquests components.
Són naturals.
O sigui, si la mestra digués, mira, vitamines, dius, molt bé, vitamines, i el pare dirà, mira, en comptes de donar-li Redoxon, li donaré un suc de taronja al dematí.
Ja en preníem de Redoxon, també.
També.
Preníem de Redoxon. 10:47, gairebé 10:48. Que quedi clar, però, que s'ha de tenir temps pels nens.
Sí.
Sí.
Sí, i que els nens també han de tenir temps.
I que els nens han de tenir temps pel que sigui.
Per disposar.
Temps de lliure disposició.
Exactament, temps de lliure disposició.
N'hi ha d'haver.
Sí.
Si la setmana té, o si la setmana d'un nen al col·legi té 5 dies, diguem-ne que dins d'aquests 5 dies i dins dels horaris no lectius hi ha d'haver temps de lliure disposició pels nens.
Sí.
És a dir, allò de programar activitats cada dia...
Sí, no, inclús les quotidianes, és a dir, que, per exemple, per un nen dir-li, mira, escolta, d'aquí 15 minuts haurem de parar taula. Què vol dir això? Vol dir que té 15 minuts per fer que li roti, no? És a dir, i també sap que quan s'acabin li tocarà parar taula.
Sí, però fins i tot el parar taula pot esdevenir una desconnexió d'altres coses i pot ser una distracció com qualsevol altra.
I una necessitat, però d'haver exigència i necessitat.
D'acord.
Però ja està, però contempla un temps per una altra cosa, que no està, no se sap quina és, no? Que el nano la farà en funció de les seves ganes, o engegarà la tele, o agafarà un llibre, o que sigui.
Sí. O no farà res fins d'aquí un temps que agafarà alguna cosa.
Quin és el problema? Quan això és, d'aquí 15 minuts pararàs taula, aprofita aquests 15 minuts per fer la motxilla, per buscar la roba, potser no sé què, i quan acabem de parar taula, soparem, no sé què, després de sopar, faràs tal i farà, que estarà dit o no dit, però que quan comença a ser així, clar, això ofega, perquè és que no hi ha per on respirar.
I no ha passat sempre això?
No.
No. 10:49, el divendres que ve seguirem en aquest fil que hem encetat avui amb en Roman Pérez des del Centre de Reeducació de Vida al carrer Pau Barbeig número 16. Roman, gràcies.
A vosaltres.
Fins divendres que ve.
Fins divendres.